11 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dijous, toca parlar de cinema i comencem fent-ho amb les estrenes de la setmana en cartella santcugatenca, Sergio.
Què tal, com estem? Estrenes molt interessants aquesta setmana, pel·lícules que creiem, perquè hem vist que valen moltíssim la pena.
I una d'elles,
on...
ja sabem que és la que farem la setmana vinent amb l'Àngel, que avui, ja avançàvem en començar aquest programa, no ens podrà acompanyar, però és un col·laborador amb molt de compromís amb el programa i ahir va passar per aquí al migdia per enregistrar la secció que un cop comentades les estrenes escoltarem.
Exacte. Primera pel·lícula de la setmana, la que comentarà la setmana que ve l'Àngel Comas, una pel·lícula on jo sí que ja ho puc avançar, hi ha helicòpters i que no és una altra que La Jungla.
Yippee-ki-yay.
¿Tu primera vez en Moscú?
Sí, mi primera vez.
¿Es americano?
Sí, de Nueva York.
¿Es Polly?
Sí.
¡Bienvenido a Moscú!
Sí, sí, s'ha escoltat un helicòpter. O sigui que no patiu, a mans de l'acció, que en aquesta pel·lícula de La Jungla tornen a haver-hi helicòpters. No falla.
Cinquena entrega del que és conegut com La Jungla de Cristal.
Exacte, en aquesta ocasió és la cinquena part, un buen dia per a morir. Bruce Willis comparteix cartell amb en Jay Courtney, que és un nano que farà del seu fill a la pel·lícula, i la Mary Elizabeth Winstead, que és una tros d'actriu, és un tros d'actriu que a mi m'agrada moltíssim.
Fantàstic.
aquesta
és a dir, que ensenya el protagonista, el seu fill, a fer el mateix que ell fa.
Imagina't, a fotre trets i a rebentar helicòpters, és el que millor sap fer el McCain en aquesta pel·lícula.
Escolta, i com saps que hi apareixen helicòpters? Ah, bé, per l'arxiu sonor,
I pel trailer,
sí, sobretot. Qui ha anat avui a veure el passi és l'Àngel, no tu.
Exacte, no, però ja ens ho confirmarà, però vaja, és una pel·lícula de La Jungla de Cristal, no té helicòpters que rebenten, no és La Jungla de Cristal. Per tant, jo sortiria molt decebut de la sala de cinema. En aquesta ocasió, l'acció es trasllada a Moscou, per tant, oblidem Nova York, oblidem Los Angeles, tota Nova York, per tant, serà tota Moscú, perdona, serà una pel·lícula ben divertida, seguríssim.
Aquesta és la primera de les estrenes que es podrà veure, Sergio, a quin dels dos cinemes de la ciutat?
Tant a Cinesa com a Yelmo.
A tots dos, perfecte.
Exacte. Els que venen ara, això sí, només podran veure a Yelmo una pel·lícula, la primera, protagonitzada pel Mark Wahlberg i el Russell Crowe, La Trama.
Cuando fui elegido alcalde, esto era una ciudad en crisis. ¿Quién dice que eso no ha cambiado?
¿Sabes qué soy?
Paso a paso, he ido levantándola. ¿Quién dice que no ha cambiado?
Dels russos de Moscú a Russell Crowe, què hi trobem a La Trama?
Ara sí que marxem a Nova York, parlem de... trobem la història d'un detectiu privat interpretat pel Mark Wahlberg i que el contrata l'alcalde de la ciutat, que no és un altre que el Russell Crowe, perquè investigui la infidelitat de la seva dona, la Catherine Zeta-Jones, que interpreta aquest paper.
Però quan... el repartiment, doncs, de moment.
El problema, quan troben...
El problema.
Quan troben el, diguem, el que posa les banyes, que és l'amant, diguem, el troben mort. I a partir d'aquí la cosa es comença a embolicar bastant. Una pel·lícula que el desplegament és increïble d'actors, Mark Wahlberg, Russell Crowe, la Catherine Zeta-Jones, per tant, només per veure cares guapes ja ho tenim molt bé.
I la tercera estrena, que també es podrà veure com aquesta, com La Trama, només a Yelmo, perdó.
Només a Yelmo. Aquesta, de fet, a mi és la que més de gust em ve de veure, és Un plan perfecto.
El jefe me ha llamado.
Le está esperando.
¿Qué?
Esta es la historia de Harry Dean, un sufrido empleado del multimillonario Lionel Savannah.
Echa un vistazo a esto.
Ahora planea vengarse. Para ello necesitará una pintura.
Una pel·lícula de Michael Hoffman, produïda pels germans Coen i protagonitzada, compta, perquè aquí també hi ha molta teca, bona teca, Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman i Stanley Tucci, per tant, un repartiment de luxe, on un empleat d'un cap una miqueta peculiar, podríem dir, que l'interpreta l'Alan Rickman, li vol fer la guitza per... Bé, el vol estafar, dit d'una manera suau, amb l'ajuda de la Catherine Zeta-Jones, el Colin Firth intentarà estafar el seu propi cap. Una pel·lícula que de primera sembla molt divertida, una comèdia molt àcida, i amb el Colin Firth, que és un tros d'actor al capdavant del repartiment, i el que és sempre un luxe, que és veure l'Alan Rickman actuar. És un tio que fa molt bon teatre, i al cinema el podem veure poc, però quan el veiem realment val la pena, per exemple, el recordarem pel seu paper de Snape a Harry Potter, per exemple.
Aquestes tres, La jungla, el número 5 ja, La trama i Un plan perfecto, són les tres pel·lícules que entre els dos cinemes de la nostra ciutat es podran veure projectades a partir de demà divendres, dia 15 de febrer. Gràcies, Sergio.
A tu.
El concurs del Fabri ja tornem a tenir per aquí, a tu, al Marc i a tots els oients que vulguin participar i que ja ho saben, a partir de 3:15 ho poden fer.
A fer xivarri.
Escoltem ara per acabar el making of aquesta secció, com dèiem, que enregistràvem ahir amb el crític de cinema i programador del cicle de cinema d'autor, Àngel Comas, parlant sobre Gangster Squad.
Lo siento mucho, señor Cohen. No volverá a suceder, lo juro por Dios.
Estás hablando con Dios, así que es como si lo juraras por mí.
Aquí manda Mickey Cohen. No va a poder cambiar nada, sargento.
Àngel Comas, Gangster Squad, Brigada d'Elite, una pel·lícula que gira al voltant del personatge de Mickey Cohen a la ciutat de Los Angeles i de la intenció d'un grup de policies de fer fora o d'acabar una mica, diguem, amb l'autoritat que ha agafat aquest tal Mickey Cohen a la ciutat.
Sí, és una pel·lícula, és una nova, diguem, un nou lliurament d'una història aparentment real, aparentment de personatges reals. Aquest home evidentment va existir i crec que surt en una altra pel·lícula, no sé si és en una pel·lícula de fa més temps que estava molt relacionat a Las Vegas. Era un gàngster típic que s'inspirava molt amb l'Al Capone i tot això. Passa als anys 20 la pel·lícula i jo crec que els personatges són reals, però el que passa que la trama no acabo d'entendre que sigui real. De fet, és una mena de nova versió de Los Intocables de Liam Neeson. És a dir, per combatre el crim, el crim i combatre sobretot la corrupció, doncs s'utilitza, es crea des del mateix poder una banda de gent que no respecta les regles ni les lleis. Els Intocables de Liam Neeson és diferent, perquè ells sí que les respecten dins de tot, però aquests no, aquests poden fer el que vulguin, sobretot perquè si el gàngster ha de sobreviure no respectant la llei, doncs per què no has d'utilitzar una brigada respectant la llei? Una cosa moral i ètica molt discutible, no?
Una altra manera de parlar, crec, Àngel, per les teves paraules, seria dir que Els Intocables és una bona pel·lícula, aquesta, Gangster Squad, no t'ha acabat de fer el pes.
Bé, Los Intocables, jo crec que és una gran pel·lícula i sobretot és que ha creat un model a seguir. És a dir, que tu és un clàssic en tota, totes les de la llei, per dir-ho d'alguna manera.
I aquesta, i passa a ser referent.
Passa a ser un referent de moltes altres pel·lícules i, a més, que respecta millor els fets reals que van passar, que recordeu que Los Intocables es va fer després una sèrie, o abans de la pel·lícula es va fer una sèrie, no?, amb l'Elliot Ness i que bé, més o menys respecta el que va passar en aquell moment. Aquesta jo penso que no ho respecta així, sinó que utilitza aquests personatges per fer després una pel·lícula que per mi té dues parts diferenciades. Una és el plantejament està molt bé de la pel·lícula, però després a l'hora de posar, donar un pas més endavant, doncs queda com una pel·lícula massa convencional. A tot el que passa és buscar el sang i fetge, la violència
gratuïta.
Per exemple, hi ha una seqüència, tu has vist la pel·lícula,
anàvem a desvetllar potser
és igual,
cops n'hi ha a tota la trama.
Sí.
Al final, per exemple.
No, al final no el desvetllaré, d'acord?
No el desvetllem, però hi ha violència gratuïta.
Violència gratuïta, però hi ha una, aquella que tu saps que un gàngster mata un rival lligant una part del cap amb un cotxe i les cames amb un altre, i llavors arrenquen els dos cotxes.
Partint un cos per la meitat.
Sí, això és que surt d'això, no? I llavors dius, bé, doncs bé, està molt bé el plantejament, però clar, no aporta res nou al gènere. Això no vol dir que la pel·lícula no sigui entretinguda. La pel·lícula és entretinguda, jo crec que sí, no?
Sí, potser si alguna cosa té és que no hi ha una baixada de ritme en cap moment, no hi ha cap trama sense dir, vinga, va, agafem i tornem a la violència. En aquest cas, pels amants d'una mica d'una pel·lícula exaltada de violència, bé... Una estona la passes al cinema.
És el que es busca, i és el que es busca realment, això, aquesta escalada de violència que creu els productors, que és la Fox, que el públic és el que vol. Ara, fixa't bé, encara que hagués pogut ser més violenta, perquè van tenir que tallar una seqüència molt clau a la pel·lícula, que era una massacre en un cinema. I la van tenir que tallar perquè pocs dies abans havia hagut aquella massacre a un cinema, vol dir, vas estrenar-se, es refereixo a aquella massacre.
A l'estrena de Batman.
Sí, just. I aleshores la productora no va tenir, no es va sentir en cor de posar aquella seqüència.
De mostrar unes imatges poc temps després.
Perquè, clar, que se'n dic que era una cosa oportunista, però ja l'havien rodat, la seqüència existeix, però no la van posar. És a dir, que la pel·lícula encara hagués pogut ser més violenta.
Per tant, potser aquest cinema hagués estat una propietat més d'aquest mafiós, de Mickey Cohen.
Sí.
Interpretat per Sean Penn.
Sean Penn,
Àngel,
que és un home que ofereix garanties, però va, tampoc fa una creació d'aquelles que no sigui estereotipada. Jo diferencio entre interpretacions i composicions de personatge. El Sean Penn composa un personatge i això, clar, després l'interpreta. Composar-lo pot significar la iconografia del personatge, el barret que porta, la cara que sempre posa, i és el que fa. Sean Penn és un gran professional, ja l'he vist moltes millors, no? Però aquesta, clar, agafa i suposo que ha vist moltes pel·lícules de gàngsters i de mafiosos i fa això, però va, ja que parla...
Amb els diners sobre la taula on s'hi posa a treballar.
Sí, clar, amb molts diners que devia cobrar, però ja que parlem de Sean Penn, recorda la interpretació que fa el Robert De Niro, si tocables de Leon Ness, que fa del Capone, que es va engreixar, i fa una interpretació fabulosa, una figuració desmadrada, una cosa increïble. És a dir, que és una interpretació d'un professional que fa bé. Jo tinc la teoria, ja se l'he exposat diverses vegades, que actualment la majoria de professionals ho fan bé.
En una banda hi ha Sean Penn interpretant Mickey Cohen i tota la seva banda. A l'altra hi ha, com dèiem, aquest reclutament, un bon dia, d'un grup de policies, perquè si no m'equivoco tots són policies.
Sí, menys un, si no m'equivoco.
Menys un, potser.
No estic segur al llatí, no estic segur.
Josh Brolin, al capdavant, es fa acompanyar de Ryan Gosling i d'Emma Stone. Aquí també hi ha un paper protagonista d'una dona que al principi sembla que és la que sap més quin grup s'ha de reclutar per anar contra Mickey Cohen, contra el mafiós de la pel·lícula.
Sí. No, però John Gosling és un home que jo trobo que té molta personalitat, que passa que sempre posa la mateixa cara, no?
Digue-li al Sergio, que li agrada molt. Digue-li al Sergio, que li agrada molt.
No, sí, ho fa bé, però sempre posa la mateixa cara. I és clar, aquí el seu personatge... I sobretot la relació que té amb la noia del gàngster no te la creus massa, no? No sé, per exemple, ahir vaig veure una pel·lícula que, del Woody Allen, així a casa, que es deia Bala sobre Broadway, que també parla de la relació d'un home amb la dona d'un gàngster. Uh-huh. I clar, ja te la creus, però aquí no te la creus.
No té res a veure.
Sí, tu creus que és factible que hi hagi aquella relació que el gàngster no se n'enteri? És que vaja.
Per tant, tu, Àngel, ja ho veig, aquesta pel·lícula no veus que s'aguanti per enlloc la seva credibilitat de la trama.
Mira, jo sóc un estudiós del cinema de gàngsters, perquè entre dins del cinema criminal he publicat aproximadament uns 6 llibres sobre el cinema criminal nord-americà fets per diferent gent que són mestres, com el Coppola, com el Brian De Palma, i aleshores veig, és dir, conec a fons els estereotips d'aquest tipus de cinema i per què surt i per què es fa i de quina manera pel·lícules, per exemple, Los Angeles Confidential, per dir d'alguna manera, Hit, aquestes agafen el passat del cinema, els films clàssics dels anys 30, i després ho modernitzen i li donen una altra mirada. Aquesta pel·lícula està bé, és un bon producte comercial, però no ofereix res nou. No sembla que s'hagi fet l'any 2012, perquè si tu fas una cosa l'any 2012 des del 2012 i la fas sobre el passat, li dones una altra mirada, i aquí no li donen cap mirada nova. És un producte comercial ben fet, que li agradarà molt a la gent que li agrada la sang fetge.
I així doncs, del repartiment, si ens hem de quedar amb algú que l'espectador o l'oient ara mateix del programa pugui cridar l'atenció, amb qui ens quedem? Amb Sean Penn, amb Josh Brolin o amb Ryan Gosling?
Bé, jo penso que tots els actors són peces d'un puzzle que està allà. Jo no veig que destaqui especialment ningú. Cada un té el seu paper, té una petita parcel·la en la que forma part d'aquest trencacors que és la pel·lícula.
Anem a la crítica, Àngel.
Anem a la crítica.
Des del Washington Post, Lan Hornaday diu: hábil, mareante, autoconscientemente elegante y descaradamente vacua. Gangster Squad es uno de esos films de los que no se puede hablar sin evocar a otras casi siempre mejores películas.
Molt bé, no?
Claudia Puig, des del US Today: un baño de sangre acribillado por balas con un reparto estelar. Gangster Squad es un absurdo y escabroso thriller de gangsters que glorifica el estilo de vida mafioso.
Bueno.
Potser amb la part del repartiment estel·lar no...
Això de... No, 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 de la glorificació de l'estil de vida mafiós, no ho veig lloc, però...
El diari El País, Javier Ocaña, diu: en el film no hay dobles caras, solo estereotipos. Fleischer, el director, compone la fotocopia de una fotocopia, una pegatina sin la menor capacitat per a la puesta en escena. Aquí ja és més contundent.
On s'ho ha inspirat amb això de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia?
Tu saps?
Sí, m'ho imagino, no? Imagino que tenim moltes connexions al nivell.
Al diario La Razón, Carmen Lobo diu: la cinta bien realizada y mejor puesta en escena posee además un ritmo endiablado. Consigue entretener de lo lindo y de paso homenajear a Los Intocables de Leon Ness, su máxima y descarada deudora.
Sí, però això del ritme no és un factor que li valori tant. Tu agafes, per exemple, un tren, un AVE, i quin ritme que té aquest AVE, tu, llavors no costa res agafar fotografies d'un AVE. No crec que sigui un factor destacat.
Bona comparació. Diario ABC, Rodríguez Marchante, i ja acabem. Tanto el argumento como su estilo y personaje suenan en la pantalla como un eco. No se halla ni la menor sutileza en el desarrollo y giros del guión, aunque el director consigue, eso sí, una magnífica ambientación gangsteril.
Sí, está bien.
La descripció que feies a l'inici, Àngel, la descripció dels gangsters és bona, després la posada en escena no aporta res de nou a aquest gènere de pel·lícules.
El que passa que, clar, l'ambientació és molt discutible, perquè a vegades estem parlant d'aquestes coses, de les ambientacions en pel·lícules d'època, sobretot, i aquestes d'època, no? I he llegit un que aquesta és una de les que descriu millor la ciutat de Los Angeles. Clar, jo m'agradaria preguntar-li al crític aquest si ha estat a la ciutat de Los Angeles, primera, perquè la ciutat de Los Angeles és molt complexa, perquè són diverses ciutats juntes, i si va estar als anys 20, no? O coneix això, clar. És que a vegades estem parlant de coses que... jo no m'atreveixo, t'ho dic, que està bé l'ambientació. Perquè arriba un moment que la memòria històrica es construeix a través dels estereotips que ens deixa sobretot el mateix cinema. Llavors, allò que hem vist al cinema es pensa que és veritat. I fixa-t'hi tu, que hi ha pel·lícules que diuen es fan en blanc i negre perquè han de ser en blanc i negre. I llavors l'ambientació fa això. Jo com puc saber si l'ambientació de Los Angeles dels 20 era aquesta o era aquesta? Jo crec que no ho era, però bueno.
Els historiadors hi són i es formen per alguna cosa, potser hauríem d'anar doncs a consultar aquests historiadors.
Sí, però el que passa que aquests estereotips que crea el mateix cinema són molt poderosos.
També els agafen els historiadors?
Sí, i tant, sobretot els historiadors de cinema.
Ah, jo ja no parlava de cinema ara, eh? Anem al cicle de cinema d'autor, Àngel.
Això ja l'historiador de general no m'atrevia tant, eh?
Anem al cicle de cinema d'autor. Aquesta setmana la pel·lícula que es projecta avui dijous és Helena. Ens dius que és una d'aquelles pel·lícules projectades al cicle de cinema d'autor aquesta temporada que els espectadors no es poden deixar perdre.
No, si volen veure com d'una manera sutil, és a dir, com que no sigui massa grosera, es pot veure com és la societat russa d'avui dia després d'haver-se desmembrat la Unió Soviètica i quins són els seus valors morals a través de la història d'una parella, un home gran, molt gran, amb una dona una mica no tan gran, i que és capaç de tot per procurar que el seu fill pugui tirar endavant. Aquesta és capaç de tot, i el dia de tot i dic de tot. És una pel·lícula molt sòbria, no té aquesta espectacularitat que pot tenir cinema de gàngsters. Molts diran que és lenta, a lo millor, no sé, però us asseguro que és una gran pel·lícula. Crec que li van donar un premi al Festival de Cannes, si no que...
Premi especial del jurat de la secció Un Certain Regard del Festival de Cinema de Cannes.
És una de les seccions més prestigioses, perquè el Certain Regard és la podríem dir, una de les seccions de cinema d'autor del festival, i a més és el premi especial del jurat, que el jurat està format normalment per crítics i no gent de la indústria.
A banda, també va obtenir el Lleó d'Or i el Premi Luigi de Laurentiis a la millor òpera primera en el Festival Internacional de Cinema de Venècia del 2003, i el Premi Fassbinder a la millor pel·lícula revelació dels premis de cinema europeu també aquell any. Per tant, una pel·lícula amb un llarg palmarès al darrere, com dèiem, de director rus, la pel·lícula número 3 d'aquest director, que ens fa aquest retrat de la societat russa i, com diu l'Àngel, on s'és capaç de tot, de tot.
Però
i de tot.
Aquí hi ha una sèrie de contradiccions, perquè el que m'acabes de dir que és la pel·lícula número 3 i li van donar el premi d'òpera prima. I després,
tercera pel·lícula del director rus, Andrés Yaginstev.
Jo crec que és la tercera pel·lícula, això d'òpera prima, jo crec que no és. I després, jo no crec que sigui del 2003, jo crec que és més actual.
Aquest premi de Venècia...
No, no, la data de producció de la pel·lícula és més actual.
Per tant, el 2003 no podria haver obtingut un premi.
Crec que no, no. Jo crec que aquí hi ha alguna confusió. Per sí com sigui, és igual.
Sigui és recomanable la
això
pel·lícula.
Això portarà interès per anar-la a veure, perquè aviam si és 2003, si és opera prima, si es pot detectar això amb la pel·lícula o no.
Àngel Comas, com cada dijous, moltes gràcies per ser amb nosaltres i pel teu compromís. Fins a la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.